Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
El proper divendres 2 de juny, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebren la nit, un sopar anual a benefici dels nostres mitjans. Presidida per l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, la ballada compta amb un concert del Cor Vivace i un sopar a la Llotja de Mar. Les places són limitades i el període d'inscripció acaba el 30 de maig. La nit començarà a les 8 del vespre a la Basílica de Santa Maria del Mar amb l'actuació del Cor Vivace, format per 70 cantaires, amb un repertori musical que ens posarà la pell de gallina. A 5 minuts caminant es troba la Casa Llotja de Mar, on es farà el sopar amb tothom, també amb les autoritats polítiques i socials que hi assisteixen a la nit. L'entrada al concert i el sopar és de 50 euros, preu que també inclou la participació en el sorteig posterior. L'entrada només per al concert costa 10 euros. I sabíeu què? Ja tenim presentadors per la nit.
Carme Munté, què tal? Bon dia.
Una mica esgarrifada, la veritat.
Està sorpresa, eh?
Molt, molt sorpresa.
Enhorabona.
Moltes gràcies. És tot un gran plaer, no?, poder presentar aquesta sisena edició de la Nit de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. Esperem, espero que pugui estar a l'altura de totes les grans presentadores i presentadors que hi ha hagut fins a aquesta sisena edició.
Però la cap de redacció de Catalunya Cristiana, Carme Munté, no estarà sola. Presentarà la nit amb el periodista de Ràdio Estel, Joan Ortiz.
Tu saps, perquè ja coneixes com faig ràdio, que si em poso un guió al davant el tinc per saltar-me'l. O sigui que, per més que m'ho prepari, al final sempre s'acaba imposant la improvisació.
Això, Joan, ho dius per fer-me patir, o...?
No, tu, Carme, fes el que vulguis, el que creguis, i tu segueix el teu guió, i jo no seguiré on hi havia estat.
Com cada any, Ràdio Estel, Catalunya Cristiana i el Club Més Amics aplega tota l'Església Catalana en una nit solidària, però sobretot de festa, d'amistat i de molta alegria. A més, regalem entrades per a aquells oients de Ràdio Estel i lectors de Catalunya Cristiana que es facin una foto amb un setmanari o escoltant la nostra emissora. Puja la foto a les xarxes socials, sigui Facebook, Twitter o Instagram, amb l'etiqueta La Nit 2017 i podràs guanyar una entrada doble per la nit o una de les 5 invitacions per al concert del Cor Vivace a la Basílica de Santa Maria del Mar. El concurs estarà obert fins dilluns 29 de maig. Música, sopar, sorpreses i molt més és el que ens ofereix la sisena edició de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93-409-2770, clubmes.cat o lanit@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93-205-0960.
Hi ha gent que ho dona tot. Alguns només en donen la meitat. Uns altres no donen res.
Però on és el bateria?
A la teva propera declaració de la renda, millor dues. Si marques les dues caselles d'assignació solidària, ho donaràs tot per ajudar a més. Millor dues. És un missatge de Càritas.
Cada persona del món no s'assembla completament a ningú.
Enric Valor, Converses amb un senyor escriptor, de Rosa Serrano, 1995.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls, i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit fem un avanç del programa amb cadascuna de les seccions que hi haurà a continuació. Començarem el nostre programa d'avui amb les notícies, com sempre, amb diferents temes d'actualitat. La Galeria de l'Expert, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà dels nostres especialistes. Entrevista. Avui hem convidat a l'Albert Ayala, president de l'associació El Perro Verde. Ens acompanyaran la Carme Méndez, el Manel Casas i la Blanca Aranyó. Els espais musicals d'en Manel Casas ens amenitzaran el programa. També tindrem l'espai SOS Adopcions amb la Neus Aragonès i tancarem amb un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. I amb la veu de qui us parla, Francina Ballester, i el control tècnic Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
El Tribunal Internacional de Monsanto entén que es tracta d'un delicte d'ecocidi i que, a més de la responsabilitat penal, s'hauria de reconèixer la responsabilitat civil de l'empresa amb l'obligació de restaurar la integritat dels ecosistemes i de compensar el dany causat. Monsanto ha contestat que cada productor té la llibertat d'escollir el mètode que més li convingui per complir els seus objectius, ja sigui utilitzant mètodes convencionals amb llavors modificades genèticament o seguint pràctiques orgàniques. La multinacional controla entorn al 90% del mercat mundial de llavors transgèniques. Els animals poden ser els nostres millors amics. Un nou cas que ha impactat a la societat per la seva tendresa ens arriba de Birmingham, al Regne Unit. Amber, una nena que es va quedar muda a causa d'una operació de les vies respiratòries, va parlar per primer cop al seu burro terapèutic. T'estimo, Shoki, van ser les primeres paraules pronunciades per l'Amber en 3 anys, després que haguessin passat uns mesos d'una operació per recuperar la veu. La relació s'havia iniciat ja des de molt petita, quan els pares van portar la seva filla a fer teràpia amb rucs de The Donkey Sanctuary, on va conèixer en Shoki, un burro que havia patit maltractaments a una granja d'Irlanda. La connexió entre els dos va ser immediata i es va fer evident com els beneficiava mútuament el temps que compartien. Fa més de 40 anys que aquesta organització treballa al Regne Unit i proporciona teràpia assistida amb rucs als nens. L'experiència els acredita per poder afirmar que la relació amb els rucs ajuda els nens amb dificultats físiques i de comportament a guanyar confiança en ells mateixos i millorar les seves habilitats. Al seu torn, els rucs, molts dels quals han estat rescatats d'una vida d'abandonament i de maltractament, guanyen una nova vida i molt gratificant. L'Ajuntament de Barcelona no vol gossos al Turó Parc. L'Ajuntament de Barcelona impedirà, a partir del mes de setembre, l'accés de gossos al Turó Parc per portar a terme obres de rehabilitació d'aquest històric parc de Barcelona i estudia mantenir-hi la prohibició un cop acabades. Durant els 7 mesos que durarà la rehabilitació, el parc estarà obert i també el Pipican, que té un accés independent. Aquesta prohibició ha indignat els veïns posseïdors de gossos perquè és un espai del barri utilitzat per poder passejar amb els seus animals de companyia i fins i tot s'havia parlat de fer-hi un corredor aïllat pels gossos. El govern municipal ha aprovat aquest projecte de rehabilitació del Turó Parc davant la situació en què es troba per l'ús indegut que en fa gent incívica, entre els quals ha inclòs alguns propietaris de gossos, i ha argumentat que no farem una inversió d'1 milió perquè l'espatllin. Encara que han admès que aquesta decisió és excepcional, ja que en tots els parcs de Barcelona els gossos poden passejar lligats i s'acabarà d'estudiar. Francesc Ximeno, regidor d'Ecologia, ha justificat aquesta prohibició en el valor històric, patrimonial i escultòric de les obres de Rubió i Tudurí que romanen en aquest parc i s'ha manifestat convençut que la nova zona d'oci per a gossos del districte de Sarrià-Sant Gervasi serà suficient per atendre les necessitats existents.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Verònica Couto, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Per què cada cop veiem menys papallones als camps?
Que cada cop veiem menys papallones al camp és cert, i és un indici dels canvis ambientals que està patint el nostre planeta. Aquests insectes es veuen afectats pel canvi climàtic, l'abandonament de zones rurals, la urbanització, fenòmens a l'ordre del dia. Les papallones són organismes molt susceptibles als canvis ambientals. Per això s'utilitzen com a indicadors de biodiversitat. Si les poblacions de papallones disminueixen, és un clar símptoma de que alguna cosa en aquell ecosistema no funciona bé. A Catalunya en concret, l'escalfament global està provocant una sequera molt severa i això fa que les papallones tinguin dificultats per sobreviure. Per exemple, un estudi recent del CREAF ha trobat que les flors i les papallones ja no surten alhora per les altes temperatures i la baixa pluviositat. S'han arribat a separar una mitjana de 70 dies. La sequera afecta totes les papallones adultes, ja siguin generalistes o especialistes per una planta concreta. No obstant, cal recordar que la dependència més forta de plantes i papallones es dona durant la fase d'eruga, sobretot si només s'alimenten d'una única espècie de planta. Per tant, en aquest moment la manca de sincronia podria ser encara més important. Un desacoblament entre la fase d'eruga i el creixement de la planta nutrícia pot tenir uns efectes catastròfics sobre la supervivència de les erugues i, per tant, sobre l'abundància final de les poblacions de papallones.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Verònica Couto, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat. I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Avui li dediquem aquest espai musical a la Sara Boam. Es pronuncia Boam, però s'escriu en anglès Vaughan. Per a mi és la millor cantant de jazz de tots els temps. Hi ha moltíssima gent que també ho diu. Va néixer a prop de Los Angeles l'any 1925 i morir a 1990 als 66 anys. És una llàstima, perquè hagués pogut tindre una llarga carrera. Com moltes cantants negres, va començar cantant a l'església i a base de molta voluntat i molt estudi va anant perfeccionant la seva veu. Escolteu-la en When Your Lover Has Gone i Garden in the Rain.
For ages and ages and sages
of dawn. There is no sunrise when your lover has gone. What? What?
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Comencem ara l'entrevista. Avui ens acompanya l'Albert Ayala. L'Albert és cofundador i president de l'associació El Perro Verde. Ja ens va visitar amb anterioritat al nostre programa, fa un parell d'anys, comentàvem ara, i l'hem tornat a convidar, perquè ens agradaria que ens expliqués com estan funcionant els projectes que es van iniciar al Perro Verdo. Albert, benvingut, bona tarda, bon vespre.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Doncs què et sembla, potser primer que ens facis una mica de memòria de qui sou, de quins són els projectes que porteu a terme?
Clar, primer, bueno, moltes gràcies primer per convidar-nos, ja que nosaltres, sobretot la difusió i el poder aconseguir més voluntaris i col·laboradors pels projectes que ara direm, doncs és fonamental per continuar amb els mateixos.
Gràcies a tu per haver vingut a explicar-nos-ho.
Sí,
encantat, encantat. Doncs el Perro Verde, bueno, primer dic, ve de la frase adopta al Perro Verde, no? Per això es va quedar en el Perro Verde, perquè el nostre Perro Verde, aquell gos estrany, és un gos que ajuda persones i alhora necessita una llar. Nosaltres el que fem són projectes bidireccionals d'inclusió social. Això és, traiem gossos de protectores d'animals del carrer o gossos que han patit certes situacions de maltractament o altres situacions també molt dolentes per ells. Els intentem rehabilitar a través de presos de diferents centres penitenciaris i alhora aquests gossos, després de ser entrenats i rehabilitats pels presos i nosaltres, òbviament, doncs, comencen a participar en projectes de teràpia assistida amb animals, a centres educatius, a centres gerontològics i a centres on s'atenen a persones amb diversitat funcional, discapacitat intel·lectual, ai, o nens amb pluridiscapacitat. Sí, la veritat és que són diversos projectes els que duem a terme. Un d'ells és el projecte Educa'ns, és un projecte que va encaminat més cap als joves, als nens en edat escolar, per tal de treballar diferents valors, també temes de lectoescritura, comprensió lectora, i a més, a part de que treballem amb nens que no tenen cap dificultat afegida, també treballem amb nens que tenen trastorn de l'espectre de l'autisme o altres problemàtiques associades també a aquest problema. El que fem amb els gossos és intentar treballar aquestes problemàtiques i donar un reforç escolar als centres educatius.
Treballeu en coordinació amb les escoles.
Exacte.
Són elles les que us...
Les que contacten amb nosaltres, que des d'aquí també, doncs també oferim aquest servei, doncs, per moltes escoles que puguin necessitar aquest complement escolar, que al final sempre és molt instructiu, és molt interessant a través del gos, a part que aquest gos també necessita una llar, que no és només un gos que ha estat o criat o comprat per fer aquest efecte, sinó és un gos que no tenia llar, que és del carrer, que és de protectores i que a través d'aquestes intervencions, d'aquesta socialització, troba a través de les mitjans de comunicació, redes socials i demés, xarxes socials, disculpeu, doncs aconsegueix un adoptant, una família que pot estar interessada en aquest perfil de gos, no? Aquest és un dels projectes que duem a terme, l'altre és el Potes Terapèutiques, que és un projecte encaminat més a gerontologia, diversitat funcional, discapacitat intel·lectual. És un programa terapèutic que el que intentem és treballar aspectes cognitius, físics, socials i emocionals de les persones que viuen dins de o viuen o participen de centres assistencials o d'atenció a aquestes persones. I l'altre projecte fonamental, i el que una miqueta és el principal de l'associació El Perro Verde, és el projecte Obrint Portes, Abriendo Puertas, per la inclusió social, que és un projecte adreçat a centres penitenciaris, centres de menors, drogodependències o persones en situacions vulnerables i, sobretot, en risc d'exclusió social. I això el que fem són intervencions psicosocials amb els que treballem, doncs, molts cops en la resistència a la frustració, l'autoestima, el control d'impulsos, que en el control d'impulsos precisament portem una investigació amb dues universitats que intentem demostrar com el treball amb gossos representa per interns de centres penitenciaris de diferents mòduls de violència i toxicomanies una reducció de la impulsivitat en les seves accions. I això és una investigació objectiva, corroborada per diverses universitats, i ja han demostrat, doncs, com pot reduir els gossos en un 18% la impulsivitat en les accions d'interns de centres penitenciaris. I, a més, aquests estudis els fem amb un grup control. És a dir, fem grup control, grup experimental, per demostrar com realment els gossos poden beneficiar a les persones amb diferents situacions de vulnerabilitat.
I treballeu des de que estan a dintre de la presó, diguéssim, fan tot l'acompanyament fins que aquestes persones surten? O...
Exacte. Nosaltres, a part, tenim el projecte Acompanya el Perro Verde, que és un projecte que dona continuïtat a tots els projectes que duem a terme dins de l'associació. La que porta aquest programa és la treballadora social del Perro Verde, i el que intentem és que aquestes persones que han participat en el projecte Potes Terapèutiques o Obrint Portes, un cop tenen la possibilitat o les ganes, la motivació per començar a fer vida normal, no? Els interns, doncs, quan ja tenen la possibilitat de sortir, i les persones que viuen dins de centres assistencials, doncs quan estan encoratjades ja, doncs, per poder insertar-se sociolaboralment a la societat, no? En cas de gerontològics és diferent, és una miqueta més estimulació. relació. Sí. Però en cas de gent més jove, no?, que pateix diferents dificultats, intentem donar-li aquesta continuïtat i fer-los partícips dels nostres projectes de voluntariat. Per tant, aquests interns o aquestes persones...
Ells mateixos acaben...
Clar, acaben ells mateixos entrenant els gossos o participant als voluntariats, traient gossos de protectores, rehabilitant-los, ajudant amb els passejos, i això al final els ajuda a crear una xarxa que els doni seguretat per poder-se insertar socialment. En el cas de persones que han estat privades de llibertat, doncs tornar un altre cop a refer la vida a través de voluntariat, a través d'ajuda social, que això és molt important, i les persones doncs, que simplement tenen una problemàtica afegida a les seves vides, doncs el que intentem és donar-li aquesta motivació i ajuda per tal de que facin una mica vida al barri, no? Mm-hmm. Això col·laborem amb el barri de Gràcia, per exemple, amb diverses entitats, intentem doncs, que facin vida normal al barri, com un ciutadà més, com són,
i que puguin
disfrutar de tots els privilegis, també del treball, doncs aquestes persones.
I com arriben aquests gossos perquè diu que són gossos adoptats, eh?
En acollida. Nosaltres tenim en acollida i els intentem donar en adopció. És a dir, que a través d'aquests projectes el que fem és socialitzar el gos, donar-li certs coneixements, certes aptituds, com per que una família de fora, que el pugui veure a través de les xarxes socials o a través de mitjans de comunicació, doncs pugui estar interessada en adoptar-lo. Per tant, nosaltres hem aconseguit donar en adopció amb aquest programa a 62 gossos actualment. I l'important és que aquests 62 gossos no ha tornat mai cap. Que poder no entreguem tants gossos com una protectora d'animals, lògicament, perquè col·laborem amb moltes, no tenim una seu física, però sí que tots els gossos que es donen en adopció són gossos que actualment, avui dia, estan encara en les famílies adoptants.
I seleccioneu els gossos de la protectora? Seleccioneu algun perfil concret perquè us puguin, no tots els gossos,
no.
Diguéssim...
Bueno, en realitat una de les nostres frases és que tots els perros tenen talento. Igual que totes les persones tenen talent, el que cal és buscar aquest talent. Si a mi em posen a treballar en una oficina, probablement la meva autoestima caigui, jo no aconsegueixi explotar el màxim potencial meu, però si em posen a treballar amb alguna que m'agrada, treballar amb animals o protectores, doncs probablement jo em senti millor a mi mateix i intenti superar-me. El mateix passa amb un gos. Si jo agafo, selecciono un gos i sé que és bo, o veig que és bo per l'experiència, fent agility, posem un esport com altre, doncs el que faré jo és donar-li un intern a una persona que pugui treballar agility amb ell per tal que aquest gos millori el seu comportament i els seus problemes de conductes gràcies a un esport que se li dona bé. Com al final ens passa a les persones, molts problemes s'aconsegueixen superar gràcies a focalitzar la nostra atenció en un camp de treball que ens agradi, que se'ns doni bé, i això ens dona la seguretat per poder enfrontar també les altres situacions. Nosaltres el que fem és una selecció i depèn del projecte al que serà destinat, la selecció dels gossos serà d'una manera o una altra. Per exemple, si treballem amb delictes violents dins de centres penitenciaris, escollim gossos que són, en alguns casos, porucs, que tenen una miqueta de por o inseguretat, per tal que l'intern per si mateix es doni compte que té que canviar la seva actitud si vol que el gos s'apropi amb ell i es relacioni.
Són perfils molt diferents els que treballeu.
Molt diferents. Toxicomanies, per exemple, treballem amb gossos que tenen molta seguretat en si mateixos, que són gossos que són molt receptius, per tal que una persona, quan treballi amb ells, aconsegueixi els objectius fàcilment i la seva autoestima vagi augmentant gràcies a aquest treball. Per tant, la selecció és
Albert,
molt, molt diferent.
Tot el que expliques és molt interessant, però jo ara m'estava preguntant si els nostres oïdors, inclús nosaltres mateixos, podem assimilar en tan poc temps.
Jo he quedat una mica atabalat.
Tot el que s'estàs explicant, llavors tindríem que
fer una mica atabalat. Coses, estat. Sí, perquè saps tantes coses i ho expliques tan de pressa que és difícil d'assimilar. I, a més, jo veig unes coses bastant confoses.
Sí. Llavors anirem pautant una miqueta per preguntar. Crec que la Francina...
Presentem a la Francina, que és una col·laboradora de la nostra associació, la Francina Armengol.
Hola a tots. Molt interessant, Albert, el que explicaves, i una mica en la línia del que dèieu, que treballeu amb col·lectius molt diferents, des de gent gran a gent amb discapacitat. Aleshores, aquest treball amb gossos, jo el que m'agradaria saber és, però vosaltres els hi feu alguna manera d'entrenament, els hi feu algun treball conductual per després... en què es basa o com ho treballeu?
Nosaltres,
això?
Quan seleccionem els gossos, per exemple, pel projecte Obrim Portes, per la inclusió social a centres penitenciaris, busquem que els gossos tinguin unes característiques, és a dir, que siguin d'una manera concreta, el perfil del gos. Uh-huh. I els que faran aquest entrenament seran els interns. Els interns prepararan aquest gos per tal de que pugui participar dins de centres assistencials, educatius...
Però com? Perdona, però com? Els interns tenen un monitor a sobre, un supervisor.
Clar, no? Pensa que cada programa de presons som 10 voluntaris per 10 interns i 5 gossos. Per tant, el que fem és que és una ràtio d'un intern, un voluntari, que aquest voluntari...
O sigui, prèviament, a l'intern ensenya el voluntari de la presó, doncs, sigui, a com té que fer l'aprenentatge o l'entrenament, no?
Exactament, els grups de presons...
És que si no... Queda com queda una cosa fos molt improvisada. Jo crec que val la pena, no?, que puntualitzem.
Exacte. Aquest projecte és un projecte que duem a terme des del 2013. És un projecte que cada programa participen 10 voluntaris, 10 interns i 5 gossos.
I no sempre tots els interns suposo que són vàlids.
En realitat sí que tots els interns, nosaltres treballem per mòduls delictius. Nosaltres treballem sobre un objectiu concret, perquè els interns no estan barrejats, per així dir-ho. És a dir, cada un està en un mòdul, sí, depenent del perfil o del delicte que hagi comès. Aleshores, nosaltres, quan treballem amb un delicte, amb un mòdul, per exemple, toxicomanies, que serien relacionats amb temes relacionats amb tòxics o amb alcohol, doncs el que fem nosaltres és seleccionar, bueno, entre nosaltres i els educadors del propi centre, òbviament,
clar,
el que fem és seleccionar a l'atzar 20 interns. 10 participaran en un grup experimental, és a dir, que treballaran amb el gos un cop per setmana, i els altres no treballaran amb gos, simplement seran una mostra.
Treballa amb el gos?
Amb el gos es treballa, que és el que em preguntava, sí, abans la companya, es treballa a través del mètode Clicker. El Clicker és una eina que...
Ah, sí, ja n'hi ha parlat aquí.
Sí, segurament, sí, no? Pues treballem sempre amb mètodes afables. Al final el que intentem és prevenir la utilització de càstigs, no només amb els gossos, sinó amb les persones també, perquè la idea és poder treballar i demostrar que a través de la cooperació es poden aconseguir molts més objectius que a través de l'obligació cap a un altre individu. I això ho fem amb gossos, però alhora és traspassar aquests valors i aquest aprenentatge a la vida diària de les persones amb la resta de persones, no? Mm-hmm. El que intentem és demostrar com és molt eficaç el reforç positiu dins de l'aprenentatge
animal. Quant temps necessita un gos per entendre el tema del clicker? I explica molt breument en què consisteix el clicker.
Un gos per entendre el
clicker... Quin estímul dona el gos? Exacte.
Un gos per entendre el clicker necessita 2 segons. És a dir, és molt, molt senzill. El clicker simplement és un estímul neutre en si mateix, és un soroll que el porto aquí, si jo sempre porto aquí.
Ah, molt bé, sí, perquè l'altra vegada vam trobar en falta...
Jo sempre el porto a sobre, jo treballo molt amb això. Doncs aquest soroll no és
un
soroll.
Una mica més, que no ho han sentit, els nostres oïdors. Fes un concert de clicker.
Aquest seria el soroll que fa el clicker. Doncs la idea és que aquest soroll, en principi, no significa absolutament res per al gos ni per una persona, però si nosaltres associem aquest soroll a un premi, a algú reforçant, de Frankfurt o un
pilota... Ara ja
ens
anem entenent més.
Clar, el que nosaltres fem, doncs, és que el gos entengui que cada cop que sona el clic significa que en realitat és una conducta que és susceptible a rebre el premi que rebrà posteriorment a sentir el clic. No?
Per tant, és igual a cosa positiva.
Exactament, a premi, no?
Exacte.
El que fem amb el...
No obstant, perdona, sí, que t'interrompeixo, quan vam estar l'altre dia parlant, ens explicava una persona que era sense recompensa, sense reforç positiu, o sigui, només entenent allò, que era molt més complex i no ho vam acabar d'entendre. O sigui, en el vostre cas, associar-lo
i també és molt interessant sempre aquestes discussions, però sempre un estímul condicionat té que estar associat a un reforç positiu directe, perquè si passen suficients repeticions sense aquest estímul positiu, sense aquest reforç positiu, s'extingueix la conducta. Per tant, perd el sentit que tenia el clic. Sí que és veritat que un gos, que amb el meu gos, que porto 10 anys treballant amb clic, que ha sentit poder 2 milions de clics a la seva vida.
No li interessa.
I li he donat... No, li interessa molt. Sempre li interessa moltíssim. I jo li dono un premi després. Jo sempre li he donat un premi. Ara, si jo li faig clic, ell sap que ho ha fet bé, però no cal que li doni sempre premi. Per què? Perquè si li he donat 2 milions de cops premi, si no li dono 3 milions de cops no premi, ell no extinguirà aquest aprenentatge. Per tant, és molt important que sempre hi hagi aquesta associació fins al moment que el gos té moltíssim aprenentatge, i això significa anys i anys d'utilització de clicker. No és una setmana faig clic i després no cal donar premi. Això és molt important, sobretot pels oients que vulguin treballar amb clicker, doncs que segueixin mantenint el reforç positiu fins que al gos se li diu que té momentum la conducta. Això és que és resistent a l'extinció.
Quant temps necessita...
Per agafar momentum una conducta necessitaria ser... depèn del gos.
Per complir aquesta funció que vosaltres els destineu.
No, però amb això, amb 2 segons, ho pots fer. Sempre, el tipus de treball que
fem... Però la recuperació de les persones o el benefici terapèutic necessita més temps.
Exacte. Els gossos sempre, per canviar la conducta o per treballar amb els gossos, sempre es diu que necessiten 1 mes i mig, 2 mesos, per assumir o assimilat diferents aprenentatges i incorporar-los dins de la seva vida diària, no? Com un aprenentatge nou. Entre un mes i mig i dos mesos. Els nostres programes a presons, per exemple, duren 2 mesos i mig. Són 10 sessions, 12 en veritat, perquè fem un anàlisi inicial i un anàlisi post, però són 10 sessions de treball amb el gos. Amb aquestes 10 sessions, el gos nosaltres podem veure si és un gos apte per participar dins d'un centre gerontològic, dins d'una escola, dins d'un centre d'atenció a persones amb diversitat funcional.
Escolta, i són homes o dones els centres que visiteu?
Nosaltres treballem...
On treballeu?
Nosaltres treballem al Centre Penitenciari Quatre Camins, al Centre Penitenciari Brians 2. Ara, precisament, a l'estiu entrem a...
Això no em contestes amb això. És masculí o
femení? Sí, home, és masculí.
No, perdona, no ho sé, perdona.
Són homes, sí.
Encara no m'hi han posat.
Sí, Centre Penitenciari Quatre Camins és d'homes, d'homes adults, de més de 25 anys. Centre Penitenciari Brians 2 també és d'adults de més de 25 anys. Aquí, a més, també està el col·lectiu de salut mental, que és una referència dins de presons de salut mental, on també treballem, amb un programa molt diferent que el que us acabo de comentar. I després treballem al Centre Penitenciari de Joves, que també és a Quatre Camins, i és des dels 18 fins als 23-25. Normalment a partir dels 23 passen a adults. I també ara comencem al Centre Penitenciari de Dones, que és aquí a Poblenou, a Barcelona. Sí, ara comencem aquí a Dones també, perquè ja portem 5 anys treballant, fem moltes formacions a Espanya, Itàlia i Brasil sobre el que és la intervenció assistida amb animals dintre dels centres penitenciaris. Hem entrat a presons també de Nàpols, igual que d'Espanya, de Brasil no, doncs perquè és molt més complicada la situació. Però una miqueta més conflictives, però no creguis. Les que sí que són conflictives és a Brasil, per això no podem entrar allà, però sí que hem entrat a faveles. Hem fet un programa pioner, que és una favela, Favela São Remo, que és un projecte molt interessat, amb un col·lectiu molt interessant, amb un col·lectiu com són els nens immersos en la violència i en la pobresa, i poder un dels col·lectius més estigmatitzats del món, que són aquests nens que viuen en aquestes condicions.
Llavors, concretant més, quins són, al final, els resultats de les teràpies en quins problemes concretament? Violència, toxicomania, mobilitat... Explica'ns una mica.
En el cas d'Obrim Portes, el projecte Obrim Portes va adreçat sempre a la inclusió social, persones amb risc d'exclusió social. Els programes que es fan són...
Però què els fa?
Autoestima, millorar l'autoestima...
Exacte,
seria
exacte.
I els fa més sociables, per exemple?
Són intervencions psicosocials. Nosaltres demostrem que una persona amb més autoestima comet menys delictes, amb una resistència a la frustració més gran pot resistir millor cap a les situacions de la vida quotidiana i, sobretot, amb un descens de la impulsivitat pot controlar el seu comportament enfront de situacions que tots nosaltres i qualsevol persona viu a la seva vida. Nosaltres, l'estudi que estem fent és un estudi directament relacionat amb el control d'impulsos. Amb el control d'impulsos podem afirmar des d'aquí mateix, amb publicacions, que reduïm en un 18,9% la impulsivitat en les accions dels interns de mòduls de violència que treballen amb gossos. Això és el projecte Obrim Portes, que és el que intentem treballar al final, és la inclusió social, que una persona estigui apta i tingui les eines adequades com per poder integrar-se a la societat amb les mateixes garanties que qualsevol altra persona. El projecte Potes Terapèutiques treballa sobre tallers d'estimulació cognitiva i física. Són persones que tenen dificultats a l'hora d'aprendre diferents coses o a l'hora de la mobilitat, com sí. Deies, Neus. I el que intentem nosaltres és fer aquesta estimulació de fisioteràpia, una estimulació física, per tal que aquesta persona tingui... Al final augmentarà la seva autoestima si és capaç d'aixecar-se o de fer aquella cosa que li costava fer abans. Nosaltres el que treballem és sobre l'autoestima, però en aquest cas el que fem és intentar millorar un aspecte físic o cognitiu de la persona per tal de que millori aquesta autoestima. I amb els xavals, pues, el projecte és més escolar.
No, jo una altra pregunta, que amb tota la feina que feu, dieu, sou 10 voluntaris, però no rebeu cap tipus d'ajuda?
No, són 35 voluntaris.
A 35. 10
són 10 voluntaris
per
programa. I sí. Portem 10, portem 3 programes a l'hora a presons.
I com ho financeu tot això? Rebeu ajudes?
Nosaltres, ara, des de fa poc, tenim una col·laboració molt bona, que és petsonic.com, i així, mira, ja ho dic, que jo també que tocava, que és petsonic.com, doncs, que és una entitat, una tenda online, que el que fa és donar-nos a nosaltres el pinso i tot el material que necessitem per fer aquests projectes i programes, que en el fons no és amb diners, és amb material, però és un material que nosaltres gastem en diners i és molt diners.
És el que necessiteu, realment.
Penseu que són més de 180 quilos mensuals.
Però tindria que estar una mica finançat, no?, un projecte d'aquesta categoria,
perquè és
una qüestió social.
Sí, exacte. Bueno. Nosaltres sí que és veritat que...
I cap empresa tampoc s'ofereix?
Per empreses, és molt difícil.
Ja
sabrem, Nosaltres sí que fem serveis privats de teràpia assistida amb animals a centres privats o que vulguin donar aquest complement en el que nosaltres cobrem aquest servei que oferim nosaltres. Clar. Per poder financiar part dels projectes d'Obrim Portes. Els projectes d'Obrim Portes són molt, molt, molt costosos.
Bueno, tenim que fer, des d'aquí fem una crida, no?, a les respectives administracions i a les empreses que potser...
I una última pregunta, perdoneu. I vosaltres, els que sou voluntaris, esteu formats o educadors socials... Quina formació teniu? Educadors socials, oi?
No, bueno, tenim de tot una miqueta.
Jo en tinc una altra de pregunta.
Contesto aquí, que si no se'm junten coses. I també tinc que dir que ens donen, perdona, ens donen subvencions, és a dir, nosaltres intentem demanar subvencions i sí que és veritat que sempre que demanem subvencions ens les donen. El que passa és que ens les donen 2 anys més tard,
ara acabem de rebre
la subvenció del 2015.
Dos o tres.
I ara mateix acabem de rebre la del 2015 amb el que, clar, tenim que sustentar-nos d'alguna manera, perquè sí que és veritat que nosaltres tenim personal contractat, tenim gent també que ens dona serveis externs i això, doncs, es té que pagar. Jo no li puc dir, no, espera, que en 3 anys ja, si em cau la subvenció... Sí que és veritat que ho valoren i ens les donen, però tenim que sobreviure amb fons d'una altra manera.
I això que et preguntava...
I el que em preguntava la companya és que nosaltres som 7 persones a l'equip, tenim una doctora en biologia, tenim un doctor en educació, tenim un doble màster en forense i clínica de psicologia, tenim 2 psicòlegs més, que són clínics. A part, tenim una integradora social, que és voluntària ara mateix, i una treballadora social, que és la que porta el tema. I jo vaig estudiar filosofia, o sigui que...
Jo no entro aquí.
I aleshores, és un equip molt ben format. La veritat és que és un equip molt ben format, i cada persona s'ocupa una miqueta... Clar, ara us he dit diversos projectes, però el projecte d'Obrim Portes el porta la psicòloga en cap. El projecte de geriatria, per exemple, que fem estudis també més fisiològics, ho porta la doctora en biologia. El projecte d'Educans, que és a escoles, ho porta el doctor en educació. I tot això es va juntant amb 4 educadors canins, 2 d'ells contractats i 2 d'ells que ofereixen els seus serveis també com a voluntari al principi, i el que fem és juntar una miqueta i fer això. En el fons jo estic aquí explicant tot, però jo sóc el portaveu, una miqueta qui gestiona aquests equips, però...
El coordinador,
però qui treballa...
Albert. A veure, i si trobeu un gos alfa, també el doneu amb adopció?
Sí, nosaltres som molt contraris a les etiquetes que s'acostumen a ficar als gossos sobre la dominància, la submissió, el líder o el no líder. Nosaltres, aquesta forma de...
Vol dir que alfa vol dir que, sí, us que és va dominant. Perfecte. No.
Ah.
No.
Què vol dir, alfa?
Que clar, és que alfa vol dir el que domina.
No, sí. Ja ho sé, però bueno, és que no sabia com dir-li
d'una altra. El maru, una...
Diguem-li beta.
El líder.
Model.
El gos omega. Diguem-li l'omega, veritat. Vol dir que us funciona perfectament per la vostra tasca social que esteu fent.
Sí. Una estrella.
Exactament. Sí. També el doneu amb adopció? Torneu a començar?
Sí, efectivament. La nostra feina com a associació és aquesta. És, al final, trobar el potencial que tenen els gossos dins de protectores, tenir-lo nosaltres entre 3-4 mesos en acollida a cases de voluntaris, mentre setmanalment el portem a presons o als diferents projectes. I nosaltres el que intentem és que aquest potencial que té el gos el pugui veure una altra persona o, nosaltres preferim, una altra entitat que treballi les teràpies assistides amb animals o treballi sobre gossos d'assistència per nosaltres donar-li en adopció al gos en aquella entitat. Aquest projecte, que engloba una miqueta els altres...
Això ho trobo més lògic, eh?
Es diu més
productiu...
Clar,
més...
Nosaltres som una mica contraris del que es diu el peluchismo, no? El peluchismo se li acostuma a dir el tenir gossos sempre a casa, donar-li sempre tenir-los a sobre, donar-los de menjar el millor que poden i no treure'ls a treballar, perquè al final, com una persona, un gos, no necessita només estar a casa i menjar i poder llegir un llibre o veure la tele, clar, o jugar amb la seva joguina, sinó el que necessita
és
treballar.
I si estan acostumats i si ho han fet, no? I si han estat preparats per fer-ho.
Exacte. La millor manera d'augmentar l'autoestima, la millor manera de millorar com a individu és sempre a través del treball.
Estem d'acord amb això. I a més, amb altres espècies és idèntic, eh?
És idèntic.
O sigui, és l'activitat. Els animals, a part de benestar, necessiten activitat.
Sempre. Nosaltres som molt favorables en aquesta idea, en el que treure el potencial al final que té l'individu. Nosaltres sí que és veritat que el nostre equip, jo en tinc 5 gossos, bueno, ara mateix en tinc 12 a casa perquè tinc d'acollida, però jo en tinc 5 meus, i els altres també tenen alguns que són gossos que participen dins de teràpies normalment amb nens, perquè el col·lectiu, els nens amb pluridiscapacitat de 0 a 5, 7 anys, és un col·lectiu molt vulnerable i els gossos que participen sí que són els nostres propis gossos, que sabem que són gossos que donaran la millor garantia i qualitat dins d'una situació d'aquest tipus. Sí, bueno, és el primer cop que sento aquest term, però estaria bé.
Sortim d'aquí amb un concepte nou.
Les estrelles.
Imagina't que nosaltres hem aconseguit que una gosseta, un exemple ràpid, sí, és una gosseta que vam treure d'un vertedero, una gosseta petita, estava abandonada... era jove, nosaltres la vam portar a presó, va fer un projecte molt maco dins de presó, ajudant molt els interns, i ella alhora va trobar un potencial molt gran, que va participar dins d'un programa a centres gerontològics, i després de participar en aquest programa el vam donar en adopció a una entitat que treballa gossos per nens diabètics. És a dir, aquesta gossa actualment està ajudant una nena que és diabètica, una nena de 7 anys, em sembla, o 9 anys, que és diabètica, detectant les baixades de sucre amb l'olfacte com un gos d'assistència. I això és un gos que va sortir d'un moment del carrer. El que intentem és donar-li i nutrir de gossos potencials, bons, per fer teràpies a aquelles entitats o particulars amb experiència prèvia i amb avals, òbviament, i que sàpiguen treballar, aquests gossos perquè puguin seguir amb la tasca i donar-li aquest benefici al gos.
Perfecte. Doncs escolta'm, Albert, per acabar, si et sembla, digue'ns on us podem trobar, xarxes, pàgines web...
Sí,
ens
podeu trobar a través de 3W, alperroverde.es, a mà, alperroverde.es, que ve d'Adopta al Perro Verde. A través de Facebook també ens podeu trobar al Perro Verde o Adopta al Perro Verde, precisament Adopta al Perro Verde tenim els gossos que estan en adopció i al Perro Verde els projectes que anem duent a terme. I qualsevol persona que tingui interès en ser voluntària o en poder aportar econòmicament alguna cosa, millor inclús, que és difícil, però bueno, sí, que pot
venir. Ajudar.
Si no es diu, a lo millor no se n'entenen, no se n'assabenten.
Tothom pot participar en el nostre Teaming, que el Teaming és una plataforma en la que pots donar un euro al mes, que un euro al mes al final tothom... Pues, és una forma de col·laborar,
però
clar...
I tant, i a vosaltres us ajuda molt.
Sempre, perquè si al final tenim 50 persones o 60, ojalà arribem a 100 persones, doncs són 100 euros amb la que nosaltres podem financiar part
d'aquest
projecte.
I a més que pensin
projecte.
Que ajuden als animals i a les persones.
I tant.
Exactament.
Perfecte. Doncs Albert, moltes gràcies per la teva visita.
Moltes gràcies,
gràcies
a vosaltres.
Albert. Gràcies.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb la Sara Boa. He escollit temes lents i de mig temps, que és allà on es pot apreciar més el seu talent. Té uns grans recursos vocals. Passa de greus a soprano amb una finesa extrema i té un vibrato, que és com un tremolo a la veu, que la fa que reconegui de seguida. Escolteu-la amb Misty i That Old Black Magic. És un estàndard molt, molt, molt conegut. A la propera, si Déu vol.
Too much in love. That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts to ride. And down I go, round and round I go, like a leaf that's caught in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame. Aflame with such a burning desire that only a kiss can put out the fire. For you're the lover I've waited for. Mine. Darling, down and down I go, round and round I go, in a spin, love in a spin I'm in, under that old black magic called love. I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm a flame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. For you're the lover I have waited for, the mate that fate had me created for. Every time your lips meet mine, darling, down and down I go, round and round I go, in a spin, loving the spin I'm in, under that old black magic called love.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sintonia de SOS Adopcions. Això vol dir que tenim a la Neus per aquí.
Hola, Francina.
Hola, Neus.
Doncs bon vespre, com sempre, a tots els que ens escolteu. I com bé dius, avui SOS Adopcions.
Molt bé, i què ens portes avui?
Doncs primer deixa'm que et pregunti com van les teves amistats amb els gats.
Home, Neus, ja saps que jo sóc una enamorada dels gats i de les gates. I això m'ho preguntes perquè parlarem dels nostres amics felins?
Doncs sí, has encertat de ple, doncs, perquè avui parlem de gats. I per fer-ho hem visitat la pàgina web de ProGat Cornellà. És una associació protectora de gats, dels gats de carrer, que estan al municipi de Cornellà, al costat de Barcelona, i que amb el suport de l'Ajuntament s'encarreguen de gestionar les colònies de gats urbans.
És una tasca molt important, recordem.
Evidentment.
Si recordem als nostres oients que les colònies de gats són grups de gats que conviuen en un espai públic a la ciutat, oi?
Exacte, i saps d'on ve la seva presència?
D'on?
Doncs mira, la majoria d'aquests gats han estat abandonats, s'han perdut, s'han escapat, i el problema de sempre, han estat identificats, no han pogut retornar a la seva llar. Llavors, per clar, no estar identificats, no es pot contactar amb els seus posseïdors. Clar. I, evidentment, també formen aquells gats, de les descendències de tots aquests gats. Per tant, l'esterilització d'aquests gats és una gestió molt important en el control de colònies de gats del carrer. Llavors, aquestes entitats gateres, amb l'ajut sempre dels voluntaris, són les encarregades, doncs, imagina't, d'alimentar, de capturar-los, de tornar-los al lloc, etc.
Sí, sí, de tenir-ne cura. Sens dubte fan una feina necessària a les ciutats. A més, però Gat Cornellà també té gats en adopció i la Neus ara també ens dirà alguns gatets per si els voleu incorporar a la vostra família, que els podreu adoptar, oi?
Exacte. Doncs mira, comencem. Hi ha l'Indiana, que és un gatet de 6 mesos, blanc i negre, molt juganer. Després tenim a la Lucy, que té 5 anys, una gateta tigrada, molt carinyosa, amb uns ulls, com pots veure a la fotografia, sí, preciosos. Sí, sí.
Clar, no es veuen les fotografies, però molt macos tots.
La Mimi, que té 4 anys, que es veu que s'ha quedat sola a la colònia, Francina. Es veu que la resta de gats sí que van poder ser adoptats. Sí. També tenim el Murray, un gatet de 6 anys, que quan el van trobar estava molt refredat i no estava en molt bones condicions, però ara està superat. I, bueno, i la Simoneta, que té 4 anys, la Rufina, que també és una gateta negra de 5 anys, molt espavilada, l'estat... Francina,
molts.
Tots no els podem dir. Però, bueno, ara, ja ara digue'ns tu per si els volen veure les fotos i, a més, com contactar, com ho han de fer-ho?
I tant. Doncs, si voleu adoptar un gat o una gata, només cal que us adreceu al web de Progat Cornellà, www.progatcornellà.org. Aquí trobareu tota la informació per contactar amb ells, el seu telèfon, correu electrònic, i també podreu veure, com deia la Neus, el llistat de gats que estan esperant l'adopció, a més, amb les seves fotografies, característiques... A més, la Neus també m'ha dit que en el web d'ADA, adaong.org, i clicant a l'espai SOS Adopcions, trobareu els que ella ha mencionat avui al programa.
I els que tu ja has vist en fotografia, eh?
Exacte, exacte. Sí,
doncs,
sí, sí.
Moltes gràcies, Francina. Ens retrobem ben aviat amb tots vosaltres al proper SOS Adopcions. Molt bon cap de setmana.
Doncs molt bon cap de setmana, Neus.
Adéu-siau.
Fins a la propera.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Les prediccions catastròfiques ja no poden ser mirades amb menyspreu i ironia. A les pròximes generacions podríem deixar-los massa escombraries, deserts i brutícia. El ritme de consum, de malbaratament i d'alteració del medi ambient ha superat les possibilitats del planeta, de tal manera que l'estil de vida actual, sent insostenible, només pot acabar en catàstrofes, com de fet ja està passant periòdicament en diverses regions. L'atenuació dels efectes de l'actual desequilibri depèn del que fem ara mateix, sobretot si pensem en la responsabilitat que ens atribuiran els que hauran de suportar les pitjors conseqüències. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots. Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem el proper divendres de 8 a 9 del vespre a la veu dels animals i la natura.
Ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.